Jordi Hurtado, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa, bon dia.
Quina veu més radiofònica, eh?
Absolutament radiofònica. Moltes vegades entres en una botiga o en un taxi i no t'han vist, no t'han conegut per la tele i et reconeixen per la veu, eh? Sí. Sí.
Quants anys fa que no falles una pregunta del Trivial, Jordi?
Fa tants anys que no jugo al Trivial.
No tens ganes, no tens ganes de jugar al Trivial. Quan arribes a casa, l'última cosa que tens ganes de fer és jugar al Trivial.
Exacte. Jo crec que fa més de 20 anys, o 24 gairebé, que no, o 25, que no he tornat a jugar al Trivial, no. Ni al Monopoli.
Primer de tot, l'enhorabona, Jordi Hurtado, flamant Premi Ondas per saber-hi ganar. L'enhorabona per tot plegat, perquè és que, clar, 25 anys consecutius... Aneu pel 26, no, ja?
Anirem... Sí, perquè jo ja estic al 23 de gravació del programa, exacte. Jo ja he passat el 23. Per tant, estic en l'any que el programa farà 26. Jo aquesta setmana, la gravació... Clar, jo vaig adelantat, en aquest sentit, no?
Per cert, doncs, ja saber-hi ganar és gravat, primícia. No, ja ho sé.
Sí.
Fa molts anys que ho expliqueu.
Això ho expliquem sempre.
Sí, ja vas pel mes de gener...
Sí, estic al gener del 23, que és l'any que el programa farà 26 anys. Mm-hmm. Encara seguim amb el 25, amb les seves llumetes allà en el plató, i ja ens estem gairebé acomiadant d'aquest número, que per nosaltres ha estat màgic, meravellós, molt maco.
Em va encantar el vídeo del moment en què us donen l'Ondas. Sí. Va encantar perquè és espontani,
sí.
No?
Sí, és veritat, Roger, és absolutament real.
I ostres, malgrat que tu ja tenies un Ondas, no? L'alegria que et provoca aquest reconeixement és aquest, el moment.
Saber i ganar. Vamos allá!
Yeah! Estava rodant. Por fin, sí. Puja. Por fin. Estava rodant i enmig del rodatge se sap que us donen el premi, no?
I és un moment, com tu dius, real, absolutament real. O sigui, et diuen que et trucaran. Era un dia de gravació. Un dimecres, un dia de gravació, finals d'octubre. I llavors et diuen que escoltis a les 5 en punt. Vam tenir la sort que 5 minuts abans vam acabar l'enregistrament d'un programa i teníem aquell moment d'impàs, no?, fins a enregistrament de l'altre. Que escoltis les notícies de les 5 a la SER perquè potser diran alguna cosa. Escolta, és un moment de nervis. Escolta, quin moment. I llavors, quan sents allò, és un esclat. És un esclat d'alegria. Alegria especialment pel Sergi. Pel Sergi Schaff. Sí, aquesta alegria meva, continguda abans, de nervis, de tot aquest neguit, és perquè el Sergi Schaff, el creador...
I el director, no? Encara
director del programa. Del programa, evidentment, i estava tot l'equip, l'Abigail, que ha agafat el relleu del seu pare, l'Abigail Schaff, estàvem tots allà en aquell moment en el plató, poguéssim abraçar-nos i jo, amb ell, pogués doncs, abraçar-lo per aquest reconeixement que se'l mereix amb ell moltíssim, moltíssim. És impressionant el que ha fet el Sergi Schaff. Mm.
No te n'has cansat mai de fer durant 25 anys un mateix programa?
Jo crec que aquesta és la cosa més extraordinària. Extraordinària. Estar en un projecte i no cansar-te. Com a professional, exacte. Jo que vaig començar als 18 anys a la ràdio, que he fet moltíssimes coses i vas entrant...
Tu vas començar a Ràdio Joventut? No sé si vas coincidir amb el Bassas i el Basté, perquè...
Sí. Amb el Basté, no. No. Allà no. Jo no el vaig conèixer. L'he conegut després.
Amb el Bassas veu coincidir?
Amb el Bassas, sí. Amb el Bassas, especialment a Ràdio Barcelona.
Jo crec
que a Ràdio Joventut no, perquè ell és més jove. Però a Ràdio Barcelona sí. Sí, perquè jo allà vaig coincidir amb el Puyal, que li havia enregistrat. Una de les primeres feines que vaig fer era enregistrar futbol en català a Ràdio Barcelona.
Com a veu,
una
no.
exclusiva de...
La Caixa, no? Ja ho pots dir. Sí. Segurament ja era La Caixa aquella època,
sí,
no?
Sí. Jo enregistrava. I llavors, endavant, Joaquim Maria Puyal des de allò... Benito Villamarín, no?
Los Cárdenes, o...
Sí, tot allò. Tota aquella entrada que era molt, molt llarga i tal. I llavors, endavant, Joaquim Maria Puyal! Tal. I llavors ja...
I presentava tot endavant. Isabel Bosch, no?
Home, amb l'Isabel i tant! Molt, molt companys.
Segurament Eduard Boet, també, aquella època.
Eduard Boet, exacte. L'Eduard Boet, sí. Que l'Eduard Boet ja el coneixia de Ràdio Joventut, també. Eduard Boet, Ràdio Joventut, moltíssima gent, clar, extraordinària.
Josep Lluís Merlos, és que em van venint noms.
Exacte, també.
D'aquella època.
És que, clar, quan tens l'edat que jo tinc, doncs tots aquests hem estat companys. Tots.
T'he desviat de pregunta, i és culpa meva. T'has cansat de 25 anys fent el mateix programa?
No, no m'he cansat perquè hem entrat en un projecte que potser la cosa més important es pot dir llibertat. Llibertat. Durant aquests 25 anys, imagina't si he vist presidències, direccions generals de televisió, etc, directors de televisió a Sant Cugat, a Madrid. Ningú mai ens ha donat cap consigna, cap... Hem tingut una llibertat, i especialment la llibertat que m'ha donat com creador el director, el Sergi Schaaf, el director de Saber i Ganar. Aquesta és una de les coses més importants, penso, que tens com a professional.
I una audiència molt fidel.
Una audiència molt fidel, però que intento també és reinventar-me en cada programa, perquè enregistres 4 o 5 programes seguits un mateix dia, que acabes esgotat, que, evidentment... Però cada programa l'has de fer a l'espectador, aquest espectador tan fidel, aquest espectador que segueix el programa, que t'està esperant cada dia, l'has de fer com si fos en directe. Per ell, per l'espectador, allò està passant en aquell moment, és directe. I més ara que sabem quan surt el programa cada dia. A l'inici, quan no existia Teledeport, això no ho sabíem. Llavors no podíem jugar. Ara sí, ara juguem. Ara, per exemple, doncs, la propera setmana tenim el dimarts doncs, una cosa que ens fa molta gràcia.
Teniu, bàsicament, una butlleta, no?
Sí, sí.
De la loteria. A veure, explica'm-ho tu, que és el bono de la 11 és...
És el cupó. El cupó de la 11, el proper dimarts, el dia 6, doncs està dedicat, és un homenatge als 25 anys de Saber i Ganar. Llavors, el logo que es va fer per l'especial dels 25 anys, doncs està en el cupó i ens fa molta il·lusió aquest reconeixement, no? I tenir aquesta relació amb una entitat social, amb tot el que fa com és l'ONCE. Mm-hmm.
Què penses quan sents aquesta melodia? Què et ve al cap?
Que ja hi som, sense això, aquesta sintonia.
Ara dius, hòstia, m'he de posar a treballar, no?
Sí, sí,
sense això. Com d'important és que una sintonia, és a dir, sabem que això és Saber i Ganar, no?
Sí, a mi em fa molta gràcia doncs, quan potser passes per un lloc a aquella hora i la sents, no? Sents que estan veient el programa, que l'estan seguint.
M'estan mirant.
Que estan mirant, perquè el programa va 365 dies l'any. Va tots els dies, Nadal, Sant Esteve, que ja els he fet, que ja els he gravat, el cap d'any, també, tots.
En algun moment no has pensat aquest any és l'últim o aquesta nova direcció se'm carrega?
Això sí, ho vam pensar molt, especialment quan va passar el gran canvi de desaparèixer tota la publicitat de la tele pública. Va ser un canvi fort, un canvi important, i d'una gran crisi econòmica per Televisió Espanyola, i van haver plantejaments de que era difícil seguir fent el programa. Sí, va haver algun moment. I després, quan hi ha tots aquests canvis, doncs no saps com anirà. Sortosament, tens una cosa molt bona, que és la fidelitat que has dit abans, no? I el fet de que s'ha creat una marca, que això és molt difícil en televisió. Fer una marca consolidada, que la gent conegui el programa. Al principi, la gent pel carrer em parava i deia «Tu eres el de cifra i letra, no? O el de passapalabra?» Ara ja no, ara sortosament ja tothom veu, o el que dèiem abans, et coneix per la veu, i de seguida «Ei, Saber i Ganar, tal!»
I una comunitat que paral·lelament al programa de tele comenta i participa, no? I el Saber i Perder, que és...
Em sembla fantàstic.
El Saber i Perder, crec que és tot un canal de Twitch, on gent comenta a temps real doncs, el programa i és aquesta història paral·lela, no?
Exacte, i fan entrevistes als magníficos, als concursants, conviden cada setmana. Això em sembla extraordinari, sí.
Clar, tu, fa 25 anys que et dediques a això, fa 25 anys que et dediques a fer preguntes de cultura general, algunes de molt elevades, a gent del país, però amb edicions molt especials, no? A vegades venen joves, a vegades teniu concursants diferents. Com creus que ha evolucionat el nivell cultural del país?
Doncs em temo que ha evolucionat el món digital. El món digital. Mira, hem enregistrat uns programes, que això potser també és una mica una primícia, que encara, doncs això no s'està anunciant. Per tant...
Exclusiva.
Exclusiva pel suplement, Roger. Des del dia de Sant Esteve, el 26 de desembre, fins al 5 de gener, la Vigília de Reis, l'arribada dels Reis, fem programes per primera vegada amb joves de quart d'ESO, de tota Espanya, d'instituts, hi ha un de Reus, l'Institut Baix Camp de Reus.
Això són 15 anys.
Que són tres noies, les catalanes són tres noies. I sí, són gent de 15 anys, exacte. Llavors jo sé que aquesta gent no mira la tele. Jo els hi preguntava en off, fora, vosaltres mireu la tele? Vosaltres coneixeu aquest programa? Home, sí que l'hem vist alguna vegada, i més ara l'hem mirat a internet, clar, evidentment, no? RTV Play, avui en dia tot això ha canviat la manera de veure la tele. I per preparar-nos una mica, no? Però aquests no veuen la tele. Aquests estan en el món YouTube, TikTok... També penso que no deuen escoltar la ràdio. Aquí tots ens hem de reinventar i hem d'arribar als joves perquè el futur que ens preocupa, no? I tenen totes les preguntes que vam fer de rap, de videojocs, de tot de coses d'aquestes, les van saber totes. Les de cultura, hi havia coses que...
Vas patir una mica, no?
Patíem una mica, sí.
Perquè preguntes senzilles de cultura general potser costen.
Algunes ens sorpreníem. Es va preparar molt, els guionistes ho van treballar molt, moltíssim.
Ah, també per fer un concurs adaptat al participant que
tens. Van fer càstings. Pensa que van venir tots acompanyats d'un professor, d'un coach, que són exconcursants. És a dir, que estaven triats, que se suposa que tenen un nivell, que són bons. Hi van alguns que realment ho van fer molt bé. Jo crec que s'haurà de veure el programa amb distància i fer una anàlisi després, sí.
Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso, Saber y Ganar, un programa con tres concursantes cada día y en el que hay que saber para poder ganar. Y también hay que saber ganar, ya verán las estrategias de este juego. Queremos presentarles a los tres primeros concursantes que hemos colocado
25
anys en estas posiciones.
25 anys. I llegies un prompter aquí, suposo.
Mai. Jo sempre ho he dit. Mai. No. Aquí hi havia una mica de guió que havien preparat tot l'equip, perquè era el primer dia.
Mai portes prompter.
Mai prompter, mai pinganillo, com es digui en català.
L'auricular.
L'orellera aquesta, com es digui.
O sigui...
Mai. Quan hem fet alguna cosa especial en directe, perquè has de connectar, etc., doncs has de posar-te el pinganillo, no? Però el prompter mai. No. A mi el que m'encanta és poder, després de... L'únic guió que hi ha són les preguntes. I a partir d'aquí tot poder inventar.
I te les estudies, les preguntes te les estudies molt.
Ho hem de treballar tot. El cap de setmana a mi em toca estudiar, que estic estudiant. Perquè des de la pandèmia també ha canviat el sistema de feina. Abans fèiem unes reunions presencials, que els divendres fèiem reunió amb l'equip i llegíem tots els guions de la propera setmana i treballàvem les preguntes amb el Sergi i tots i tatxàvem coses. Home, això ja ha sortit molt, aquesta no m'agrada. No, i des de la pandèmia tot això s'ha de fer per ordinador. I ho has de fer a casa, cadascú, aquest teletreball. També escric totes les entrades a les preguntes calientes, tot el pas que li dono a l'Elisenda. Tot això, aquests passos me'ls escric jo, de cada pregunta. Llavors has de llegir i això amb l'ordinador treballar-ho i veure tot. I llavors va bé perquè llavors entres a Google, mires coses, t'apuntes coses, les pots escriure allà en aquest programa.
I una feina de guionista és extraordinària, no? Perquè...
Tremenda.
Quina feinada.
És que és una gran, gran feinada per reinventar-se, perquè les menines han sortit mil vegades. Pau Casals o Picasso o qualsevol altra cosa ha sortit mil vegades, però ha de sortir d'una forma diferent i canviar les proves. En aquests anys hem anat canviant moltes proves del programa, clar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, xerrant amb el Jordi Hurtado. Més de 6.000 programes al capdavant de Saber i Ganar, més de 6 milions d'euros que heu repartit en premis, més de 350.000 preguntes que heu formulat, i amb la mateixa il·lusió del primer dia, Jordi Hurtado. Tu vas començar a la ràdio, deies, no? Anaves per periodista, per presentador... Va ser un accident, això d'acabar presentant un concurs...
Em van buscar, els concursos em van buscar, això va ser a la ràdio. Jo el que volia és fer ràdio. Jo ja des de jovenet a mi m'agradava molt la ràdio i vaig començar a escoltar molt Ràdio Joventut, tota aquella Ràdio Joventut del Pallardó, de l'Estadella, del Tito B. Diagonal, de tots aquells programes musicals, des de l'Agustín Rodríguez, que després el vaig conèixer allà com a professor a l'escola de Ràdio Joventut, a l'Estadella també, que va ser professor meu, després ja vam ser companys, Ràdio Barcelona, la SER, escoltar tot... Trotadiscos, un programa, clar, tu no havies nascut, evidentment, que era genial. Rafael Túria, Constantino Romero, Ángel Casas i la Buena Música. Trotadiscos!
Com et vas assabentar de la mort d'Àngel Casas, Jordi?
Doncs, escolta, va ser pel suplement, sí.
Es va morir un dissabte, ens en vam assabentar a les 9 del matí.
Va ser llevar-me, jo el primer que faig sempre al llevar-me... cada dia és posar la ràdio i el cap de setmana és ja la tinc posada, la tinc posat, per tant, vas ser tu qui em va donar aquesta trista notícia, sí. Jo havia treballat amb ell, havíem coincidit, i a més havíem coincidit a la SER, que ell va fer llavors el Sermón, me'n recordo que havia fet el Sermón, vam coincidir a la SER, i després ell, amb la seva productora, va confiar en mi per presentar el Piccionari. El vam fer primer en català, primer va començar en català, Televisió Espanyola a Catalunya, després el vam fer en castellà, per tota Espanya, i molt bé treballar amb ell. I un professional extraordinari. A més, jo ja l'havia llegit a Vibraciones, la revista Vibraciones, perquè era aquella època, no? Jo,
molt vinculat 15, a la música, 16 anys, no?
De música ho sabia tot. Era una enciclopèdia musical. I, a més, el dia que vam fer una pregunta en el programa Ara, ja després de la seva mort, de la seva desaparició, vaig recomanar també la faceta d'escriptor. L'agonia de Bakunin, i a més li enviava whatsapps quan estava llegint el llibre, que me l'emportava a l'AVE, per exemple, li feia una foto i li enviava. Em va encantar, i com a escriptor... era extraordinari, també. Molt bo, a més, amb un humor, un sentit de l'humor que recomano llegir els llibres de l'Àngel Casas.
Jordi, parlàvem d'aquests inicis teus a la ràdio, on parlaves de Ràdio Joventut. Hem trobat un document, 1991. Aquest sí que et sorprendrà, va.
Hola, bon dia, benvinguts a l'Alegria de la Casa. Com diu aquesta cançó de Jordi Pou, per cert, felicitats, Jordi Pou. Efectivament, avui és Sant Jordi. Avui és aquesta diada tan tradicional i tan important a tot Catalunya. 23 d'abril, diada de Sant Jordi, celebrant-la en directe, com cada dia, des de la ràdio.
Ràdio Barcelona. Això és la culpa del Nil Via, que té una hemeroteca sense fi.
Que bo, jo això no ho tinc. Sí. Fantàstic.
Doncs, fas negocis amb el Nil quan acabi aquesta entrevista.
Que bé. Sí. L'any 91, Ràdio Barcelona, sí, al migdia.
Quants anys tenies l'any 91?
Doncs no ho sé. Ho hauria de comptar jo de la calculadora humana, no sóc bo. Doncs...
I saps que hi ha molta llegenda urbana al voltant de la teva edat? No sé això com ho portes o...
Doncs ho porto bé, perquè és una mica...
És simpàtica. Al final és...
És una conya positiva.
És un piropo, no?
I és un piropo a la continuïtat del programa, en definitiva. Sí,
no,
ja
no
està
només
bé.
A la continuïtat, sinó que, escolta'm, que et mantens molt jove i en molt bon estat físic.
Que el personatge es manté bé, sí, exacte. Sí.
El personatge.
Sí, aquell personatge públic es manté bé perquè et veuen cada dia. Clar, si et veuen cada dia, si tu una persona fa 10 anys que no l'has vist, dius, ui, com està, ui, com ha canviat, ui, com ha envellit, o no sé què, o s'ha engreixat. També la sort d'evolucionar bé, de mantenir un pes, de mantenir, doncs, jo crec que és també la vitalitat, el fet d'estar actiu, això ajuda molt, eh?
Et preocupa envellir?
Home, clar, com a tothom, preocupa la salut, preocupa estar bé, com a tothom. I a més, penso que és això, mentre estàs actiu, mentre estàs treballant, per això aquest any que he fet 65, el tema de la jubilació no me'l plantejo de cap manera, i més de la manera que treballem, d'aquesta forma que no tens la necessitat de jubilar-te perquè arribis amb una edat. Ets un treballador freelance i ets un treballador que pots estar fent moltes coses a la vegada, no? Estic fent el programa i després estic fent altres coses.
Què són altres coses? De quina manera et cuides? T'agrada fer esport?
No m'ha agradat mai gaire l'esport.
No t'agrada l'esport?
Amb això no sóc gaire esportista, però sí que m'agrada moure'm i caminar i estar, doncs, en aquest sentit actiu. Amb això sí. Això sí, perquè penso que quan més anys vas fent és més important. I ara que tenim això de les passes...
El mòbil et compta les passes que fas cada dia.
Exacte, quan arribes a les 10.000 passes dius...
Avui estic tranquil, m'apunt a dormir.
Això va bé, sí.
Ets molt gelós de la teva vida privada, Jordi.
Sí, perquè ho has de ser, perquè jo sóc un professional, i però no un famós. Sóc un treballador de la ràdio, de la televisió, del doblatge, de tot això. Jo, com dèiem, tenia aquesta vocació ja des dels 16 anys de la ràdio, i als 18 ja vaig començar a Ràdio Joventut, aquí a la Via Augusta, 17, i després Ràdio Barcelona, etc. Jo penso que som treballadors dels mitjans, però no busquem el famosillo i el famoseo, i no l'he buscat mai. Per tant, la vida privada, doncs a la gent no li interessa. Jo puc parlar tot el que vulguin de la vida professional i del concepte professional i del que m'agrada de la ràdio, dels mitjans, i analitzar aquestes feines. Però la vida privada s'ha de respectar, i ja ho diu la paraula, privada.
Això de que no interessi, no sé si estaria d'acord, perquè al final tu cada migdia entres a casa en un moment segurament molt íntim del dinar, de la becaina, sí. De molts espectadors i de molta gent, i et consideren un més de la família, no? I és evident que cadascú té l'actitud que té, però ara molta gent que té aquesta projecció pública, després, a través de les xarxes socials, també ensenya moltes coses. Tu què en penses, per exemple, de les xarxes?
Em penso que són molt positives. Jo no tinc de xarxes personals, hi ha la xarxa del Saber i Ganar, que la miro cada dia, i m'agrada veure aquests twitters que no són oficials. Ara tenim una persona que precisament és la persona que va enregistrar amb el mòbil aquell moment, i jo crec que és bo que existeixin les xarxes i que hi hagi aquesta divulgació, i que arribes també, això que et deia abans, dels de 15 anys que no miren la tele, potser gràcies a les xarxes, gràcies al Twitter, al TikTok de Ràdio Televisió Espanyola, etc., arribarem més als joves. I és una eina de comunicació fantàstica, extraordinària. Però aquesta exhibició que fa la gent, a vegades amb l'Instagram, d'exhibir...
Tu quan fas un viatge no el penges, no el comparteixes.
No, clar, perquè com que ja no tinc Instagram, doncs evito això, no? Sí.
Però t'agrada viatjar, per exemple?
Sí, això sí, m'agrada molt. Jo he viatjat moltíssim, i penso que és una de les coses que més aprens cultura, art, història, geografia.
Quin ha estat el viatge a la teva vida?
Home, potser la primera vegada que vaig anar a Nova York. És que era la tenia tan idealitzada, tant de les pel·lícules, tant, saps, amb 25 anys, era una il·lusió. Amb la Núria Ribó estàvem a Ràdio Barcelona, i ella és que sempre anava a Nova York, no parava ja. Ostres, Núria, ja has tornat a anar? Sí, això, m'explicava aquí, allà.
Ella era corresponsal.
Després va ser.
Ah, després.
Després, perquè primer estava a la ràdio i després a televisió va ser corresponsal a Nova York, exacte. I amb 25 anys ja poder trepitjar aquells carrers que són tan cinematogràfics i que mires cap a dalt constantment, va ser fantàstic.
Va estar a l'altura de les expectatives, Nova York? Ho dic perquè...
Sí. I vaig tornar, i vaig estar el mes d'agost del 2001, atenció, a les Bessones, amb les meves filles. Vam estar tota la família un mes abans de l'11 de setembre del 2001. Vam pujar, era estiu, era el mes d'agost, per tant, clar, imagina't, vam pujar a dalt, vam estar a fora fent-nos fotografies, tenim aquelles fotografies que tenen realment un valor històric, oi? Sí.
Què et va passar pel cap després, l'11 de setembre?
Ui, tot impressionant, perquè jo hi havia estat altres vegades, i havia estat a l'hivern també, un mes de desembre que vam rodar Si lo sé no vengo, aquell programa allà, a Nova York, també vam fer una prova al Rockefeller Center, a la pista de patinatge, i havia estat en diferents èpoques, oi? I jo me'n recordo que li deia a les meves filles, perquè vam fer més d'una hora de cua. Dic, mira, jo hi he estat diverses vegades, jo això, aquesta cua no la faig més, vosaltres sou molt joves, ja tornareu, si fareu aquesta cua, vale. Perquè va ser, era molt turístic, però va ser una cosa que no t'ho podies creure. El que estaves veient aquelles imatges, allò no ho podies creure. I diu, pensa que fa un mes nosaltres hi érem allà. Money won't fix it. Power won't fix it. Sex won't fix it.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio amb el Jordi Hurtado, celebrant els 25 anys de Saber i Ganar, i celebrant l'Ondas i donant-li l'enhorabona. Saps què diràs o no al discurs?
No, ho vaig a preparar, m'han dit que només hi ha un minut.
Escolta'm, a tu te'l pots saltar. Minut, pots fer-ne 5.
No, perquè suposo que posaran alguna música, alguna cosa, o trauran el micro...
Home, improvisar, no t'agrada tant improvisar, doncs...
Sí, però allà al Liceu no. Ha de tenir ritme i ha de tenir... ha de ser molt concret. I,
ho tens i... al cap, i es vas donant voltes, veig.
Sí, vaig donant voltes, però ho escriuré.
Jordi, em parlaves de... Mencionaves les teves filles en aquest viatge. Clar, suposo que han estat veient el pare a l'hora de dinar durant tota una vida, no?
Però no el miren, eh? Això no, evidentment. Sí, clar, quan estàvem per casa com a estudiants, imagina't, l'any 97, quan va començar el programa, eren molt petites i venien als platós, a les gravacions, etc. Clar. Igual que havien estat els estudis de ràdio, igual que havien estat els estudis de doblatge, sí. Mm-hmm.
L'enhorabona, Jordi Hurtado, moltes gràcies i molta sort.
Igualment, seguirem escoltant els suplements els caps de setmana. Roger, molta sort també a tot l'equip.
Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.